Escoltes a mig matí.
Sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns. Saludem els nostres tertulians, Lourdes Auquer, bon
dia.
Hola,
bon dia.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia.
I Miquel Quintana, bon dia.
Molt bon dia, ben retrobats.
Doncs som-hi, comencem aquest espai d'opinions. Doncs tenim el panorama variat, diferents temes, alguns que ja n'hem parlat en altres ocasions, i si us sembla comencem parlant d'aquest cap de setmana que ha estat veritablement negre a les carreteres catalanes, ja que 5 persones han perdut la vida. Evidentment, durant la pandèmia tot això, aquestes dades van afluixar moltíssim, però ara doncs sembla que es tornen a disparar, no?
Bueno, sí. Sí, la gent tenim ganes de sortir i bueno, que com més quantitat i més trànsit hi ha, doncs més possibilitat d'accidents. No sé, s'hauria d'analitzar les causes de cada un d'aquests accidents, si és per excés de velocitat, si és per conduir amb la taxa d'alcohol més alta, si és per, bueno, si no portar el cinturó, no sé, no podem fer massa anàlisi si no sabem ben bé per quines han sigut les causes, no?
Hi ha dues causes, hi han hagut dos accidents greus, que són els que anaven els quatre nois, que eren tots de 17 anys i el conductor de 21, que anaven trompes, borratxos.
Bueno,
a l'alcohol.
Per això dic que...
Quan va morir la noia que anava amb el seu nòvio, va morir aquesta noia l'acompanyant, però el nòvio, quan va arribar els Mossos, li van fer la prova d'alcohol i anava borratxo. També. Llavors, el problema està amb l'alcohol. Mm-hmm. O sigui, sí. El que no és normal és que surtin i diguin, vamos a tomar unes cerveses. No és unes cerveses, és tot el que passi per a la taula s'ho fotran. I llavors, hi ha el que hi ha. No es pot conduir sota els efectes de l'alcohol. Jo no he conduït mai, perquè tampoc he sigut bevedor d'alcohol. Però, bueno, és que ha de ser horrible.
T'aprecies la pell.
No és que m'apreci la pell. Sí, sí, sóc responsable amb mi mateix i amb els altres.
No, home, però poden sortir de festa, però un s'ha de quedar, el conductor s'ha de quedar sense veure.
Això ja ho fèiem nosaltres. Clar. Quan jo tenia 19, 20 i 21 anys, ja ho fèiem amb els amics.
Clar.
Sortíem, sí. No teníem cotxes, poder alguna vegada venia un que tenia cotxe, i llavors jo deia, com que no bec, els amics es prenien en aquelles èpoques el Cuba Libre.
El Cuba Libre.
Jo prenia la Coca-Cola sola.
Clar.
Però és que sempre ho he fet. Llavors, evidentment, jo el que podia agafar el cotxe i conduïa.
Llavors, potser ens estem equivocant al fer l'anàlisi, no? Vull dir, en comptes d'analitzar què passa amb els accidents, hauríem d'analitzar què passa quan es beu alcohol. Sí. No és el mateix problema, no?
I una altra cosa, hi ha hagut motos implicades aquest final de setmana amb els morts? Em sembla que no. Però veus moltes vegades, sobretot dissabtes i diumenges, que els motoristes surten a la carretera.
Bueno, no tots, eh?
Vale, n'han caigut molts.
Jo sigo motorista
i després una altra cosa, jo vaig pujar, i fa molts anys que condueixo i em aprecio molt la meva pell i sé el que val un cotxe per no trencar-lo. Però, clar, jo ara li he agafat tanta por a l'autopista. El que vaig veure el divendres venint des de Barcelona a Roda Barà a les 11 del migdia per l'autopista... vull dir, a la que puc me'n vaig per la carretera. Fa pànic, però pànic vol dir pànic. I a més, el cotxe que va més a poc va 120.
Bueno.
Vull dir,
sí, sí.
Quan tu veus a la rampa de Sant Sadurní que s'adalanta en una caravaneta de camions i una altra caravaneta de camions està adelantant a la primera, que es canvien de carril sense avisar, i que al carril de l'esquerra hi ha una iaia conduint a 80 per l'autopista...
Bueno, aviam.
No, vale.
Desmereixo així les persones.
No, era una iaia que conduïa 80 un cotxet petit pel carril de l'esquerra.
No
va passar absolutament res perquè els cotxes de darrere
van frenar, clar.
Van anar a poc.
Ara hem de tornar desviant el foc una altra vegada, perquè és que ens fixem...
No, però també aquesta anàlisi també és una altra, eh?
Sí, clar. És que és
vull
això.
Dir que, evidentment, conduir sota els efectes de l'alcohol i drogues, no, però segons a quina edat, també s'hauria de revisar, eh?
Sí, sí. No, però... en aquest cas era una iaia, pot ser,
no, no, pot ser
un noi jove amb la L
darrere,
al carrer a l'esquerra de l'autopista.
No, no, però... per
és que estan saturades les infraestructures.
Exacte, aquí vaig jo. Estem ficant el foco en una cosa i ara resulta que ens donem compte que el dèficit que tenim aquí a Catalunya d'infraestructures, perquè si la Nacional 2, no, la 340, estés acabada ja amb tot el tram de l'Ordal, amb el túnel de l'Ordal, el túnel del Coll de l'Illa, totes aquestes coses, l'autopista, que ara s'ha obert l'aixeta, ara tothom passa per l'autopista, però per què? Perquè no hi ha carreteres alternatives.
Clar.
Si hi hagués les carreteres que hi havien d'haver i que estaven programades, pressupostades i promeses i que no s'han complert, doncs ara el trànsit aniria molt més repartit. Ja, però és que ara tothom passa per l'autopista.
Recordo... Sí, però ara aquí diré una cosa que potser no sona massa bé. Però hi ha molta gent que passa per l'autopista, que no està habituada a conduir per l'autopista deu saber que no s'ha d'anar pel carril del mig.
No,
està clar. S'ha de circular per la dreta.
Bueno, ja. Però és que, clar, hi ha un increment de camions bàrbaro. És lògic, perquè ells es guanyen la vida amb això, no? I aquests camions pues, van a la seva velocitat i adelanten a la seva velocitat i ja està. I l'altre no frena perquè t'adelantin. Ells van fent a la seva.
No,
i ara
camions...
l'autopista està molt saturada de camions, ara.
T'asseguro que ara els camions has d'intentar preveure què és el que faran.
Clar,
bueno. Perquè es canvien de carril a la brava, eh?
Molt sí.
Sí.
Jo crec que
tu has vist també, Sònia, no?
Normalment posen l'intermitent.
Posen l'intermitent
i passen. L'intermitent i ja estan a l'esquerra.
I tu ja pararàs, clar.
Exactament. Sí.
Però penseu que aquestes persones es guanyen la vida amb això i es passen tot el dia a la carretera.
Sí, que ningú dubta.
I a veure, que sí que és veritat que han de complir les normes, però, home, també, no sé, jo vull trencar una llança en favor d'aquests pobres que es passen.
No, home, que no vol dir una cosa. Una cosa no treu l'altra.
Un camioner hongarès que va buscar verdures a baix, a Almeria, perquè hi ha molt trànsit de tràilers refrigerats. Clar, a lo millor en dos dies s'ha de fer el viatge d'Hongria a Almeria.
I guanyant bastant poc, eh?
I no coneix les carreteres ni les rampes. Les autopistes espanyoles, per qüestió d'orografia, són bastant punyeteres, perquè Espanya no és un país pla, precisament. I, és clar, els camions aquests, quan perden ritme, és quan es troben amb les rampes.
Aviam. Les autopistes que hi ha, que no són autopistes, és autovia. La de Bilbao Veovia, que es diu, que puges des de Pamplona cap a...
Bueno, això és una autovia de muntanya, clar.
Hòstia, aquella no pot ser plana.
No, pot ser plana.
L'A7, o l'AP7, aquesta és plana totalment, eh?
Pues mira, els grans pujada... merders, per exemple, des de Martorell fins a Sant Sadurní, és pujada. Després hi ha baixades.
Bueno.
Però l'autopista espanyola té rampetes, també, eh?
Bueno. Aviam.
La rampa de Martorell, de Molins de Rei a Martorell, déu-n'hi-do la pujada que fa, eh?
Bueno, tampoc. Aviam, no vulguem dir que els camioneros fan el que volen ni actuen com volen. Jo, quan vaig per l'autopista moltes vegades, veig que un camionero, a una distància gran, ja posa l'intermitent, i el que faig és no accelerar, sinó deixar-lo passar.
Home, naturalment.
Però ja està.
Naturalment.
Però sí que és veritat que de vegades fiquen l'intermitent i passen sense que et doni temps pràcticament de reaccionar. I has de frenar tu perquè no frenis, saps?
Sí.
I a mi això m'ha passat moltes vegades.
I a mi m'ha passat també.
Ximples n'hi ha per tot arreu.
Sí, evidentment.
I també.
I dies de pluja i dies que pot ser molt perillós.
I a vegades vas a una velocitat de 120 una mica més i et passa una forneta de repartiment d'aquestes grans que va a 160 per l'autopista.
Sí,
i
també.
Penses això...
Això no ho frenes.
No, és que no ho frenes, que s'ho porta a l'aire, sí, en tot cas. Però bueno, jo crec que el tema del trànsit amb els morts de les carreteres acostuma a ser per excés de velocitat i per...
Vinga, com comentàvem, aquests 5 morts que hi ha hagut, vull dir que dius... vam començar el dijous amb l'atropellament d'una dona de 65 anys a Tarragona, no sé si ho recordeu del cas.
Sí.
També llavors el que comentava el Miquel, la passatgera davantera d'un turisme, això va ser a la via C63 a Vidreres, i en aquest cas ell, bueno, va ser... se li va imputar un delicte d'homicidi imprudent, em sembla, perquè anava sota els efectes de les drogues. També un altre cas va ser un conductor d'un turisme que va morir a Vilanova del Vallès. En aquest cas va sortir de la via i va topar contra un arbre.
Sí.
Vull dir, en aquest cas no se sabia.
Però anaven 4 persones en aquest
cotxe. Sí, però va morir un.
Que són els nens joves.
Els nens joves. El conductor de 21 anys va morir. I dos dels 3 que queden... hi ha dos que estaven molt greus i un en estat crític.
I això devia ser de matinada, lògicament, no? Clar.
Home, quan venen.
Quan venen, clar. O sigui, la cosa està bastant clara, eh? Perdoneu, sí, però...
Una altra casa va ser a Olost, a la C-62. Mm. En aquest cas eren les 7 de la tarda i va morir també una noia de 28 anys. En aquest cas va haver una col·lisió amb una furgoneta i un turisme. Sí. I llavors també un conductor a la P7, a Tarragona, doncs en aquest cas va ser dissabte també a la tarda, i encara va ser un camió que va impactar contra un turisme que estava aturat al voral de la via. Vull dir que veiem que les causes poden ser molt diverses.
Poden ser molt diverses, sí.
En el cas dels accidents de trànsit i les víctimes mortals.
Sí. Bueno, nosaltres, no?
En aquest cas, ha coincidit.
Nosaltres, quan vam tenir l'accident, no era culpa nostra, tampoc.
Bueno, ja, bueno, va ser un autocar.
Va ser un autocar.
Que ens va espitxar per darrere.
Que no, bueno, ens va veure. Va.
Sí. I si ens centrem, per exemple, a casa nostra, Roda de Barà, les rotondes que hi ha hagut, les dues rotondes i l'Arc de Barà, realment han limitat molt els accidents. Recordeu que abans la 340 era un matadero. Intentar travessar la 340 per anar a la platja era jugar-te literalment el bigoti. Ara, a mi el que em fa molta por i em fa molta pena és la gent que passa de la urbanització, per exemple, per anar al centre comercial, o l'hamburgueseria que hi ha a les rotondes, la pobra gent que ha de passar a peu la Nacional 340...
Sí, és tot un risc.
És un risc. Sí. És un risc, perquè el pont que hi ha per passar a diferent nivell està a un quilòmetre i pico i has de pujar escales, passar el pont i tornar a baixar. Ja? Al costat de la rotonda, per anar a un centre comercial obert i atractiu, has de passar la carretera a peu. I la gent del càmping, si recordeu, quan anaven als supermercats a l'altra banda o quan hi havia la discoteca, la gent havia de passar la carretera a peu per anar a la discoteca.
I ara per anar a la platja també ho fan.
Clar, tot són causes.
De totes formes, a l'arribar a la rotonda, els cotxes han de frenar una mica.
Sort d'això.
Sort d'això. No?
Sort d'això.
Ah. Sí, si no seria impensable, eh? Impensable poder creuar.
Impensable poder creuar.
Perquè més d'un atropellament hi ha hagut a la Nacional 340, eh?
És que sí, encara que vagis a 80 km per hora, si desgraciadament impactes amb un peiató, ja, només guapa és que el matis.
Sí. Clar.
Per cert, no sé si ho veu veure a Anglaterra, que van enxampar un home que havia conduït durant 70 anys sense carnet ni assegurança, clar.
Ah.
Bueno.
Mai l'havia parat la policia, mai, eh? Bueno, 70 anys conduint sense carnet ni assegurança. Quina felicitat.
Bueno, hi ha gent que són invisibles,
jo,
no?
Jo tenia un client que era de Badalona, jo li venia motllures, en aquelles èpoques jo estava en multinacional italiana, li venia motllures per fer quadros, que eren tires llargues, ell tallava, comprava làmines, feia quadrets, carregava el cotxe i s'anava per botigues a vendre. Jo quan el vaig conèixer era un senyor, jo tindria tenir uns sobre els 40 anys, i ell tindria ja a la vora els 70. No havia tingut carnet, no havia tingut carnet mai. I havia tingut fins allà, a aquell moment, 4 cotxes havia tingut.
Molt bé.
Vull dir que...
Bueno, per comprar-lo no has d'ensenyar el carnet.
Ai, que fort,
només
no?
Has d'ensenyar si et paren.
I ja està.
Si mira, no aquest senyor mai... li ha durat 70 anys la broma.
I no l'han
parat
mai.
I no l'havien parat.
Pues, bueno, és un bon xòfer, no ha fet cap infracció.
I quants anys té? Perquè potser té 100 anys.
Clar, 70 pots comptar quants anys deu tenir.
Deu tenir 100.
Potser va començar a conduir amb 12 o 13 anys, eh? No
sí,
sé.
Sí,
no,
això del carnet és molt eteri, sí, perquè hem vist casos, per exemple... De professionals de la medicina que no estaven titulats i exercien.
Sí, sí.
Hi ha hagut...
També
n'hem vist, també. Sí.
I tantes coses més. I ara que estem parlant de camions, molts que venen de l'Europa de l'Est, si no els paren i els hi demanen la documentació, vés a saber.
No, però jo crec que el tema dels camions està molt controlat, eh?
Si els paren, sí, clar.
Sí, perquè vull dir que els hi controlen, els hi controlen les hores.
Sí. El meu fill és transportista, no de camió, de furgoneta.
Naturalment.
I està supercontrolat, eh?
Sí.
No és com abans que podien anar d'estranquis.
Han de parar les hores que hagin de descansar. Sí.
No, això és el que s'ha de
fer. El disc els hi controlen,
Bueno, hi ha uns tacògrafos en el volant del cotxe, que ara són electrònics, que controlen exactament les hores que engeguen, que paren, que condueixen, cada vegada que frenen, a quina velocitat van, aquest tacògrafo ho controla tot i si et paren, doncs ho revisen.
Sí,
no?
Sí, no,
és el xivato.
Som-hi, anem a un altre tema que també...
Precaució.
Ens consternava, jo crec, a tots. un adolescent de 15 anys a Elx que va matar els pares i el germà. I ho va fer, doncs, segons la policia, quan explicava el que havia fet, ho va fer amb tota la sang freda del món i va estar convivint amb els cadàvers 3 dies, de fet, i enganxat jugant a la videoconsola.
I va ser per una... Jo vaig llegir per una discussió. Notícia, per una discussió de les notes de del... Per les notes, per les males notes, que havia suspès 5 o 6, eh?
Sí.
Però vaja, jo no conec el cas, ni conec el noi, ni conec la família. Però és segur, suposo, que aquest jove o aquest nano ja devia tindre problemes.
Home, jo crec que sí.
Diuen que, segons les primeres investigacions, que no té trastorns greus, eh?
Bueno, és que les malalties mentals moltes vegades no saps com detectar-les, eh? Les malalties mentals s'ha avançat molt poc. Jo diria que la medicina està quasi al quilòmetre zero, perquè una malaltia...
Ja, però, perdó, només un petit incís. No tothom que mata, no tots els assassins són per malalties mentals.
No.
Home, no sé
què
dir-te, eh?
No sé què dir-te, no. No podem justificar dient que tots són malalts mentals.
Sí, sí.
Deixa'm acabar a mi ara. Les malalties mentals mai no saps si és un comportament o és una patologia. I en quin moment hi ha la línia vermella que separa una manera de ser un comportament i comença a ser patològic. I això la medicina actual encara no ho ha descobert. No sap a quin moment. Ells diuen, bueno, sí, en el moment que comences a prendre pastilles ja és patològic. Home, no. Doncs mira, perdona, jo no estic d'acord amb això. Llavors, aquí hem estat parlant molt de que la pandèmia ha causat moltíssimes malalties mentals.
Sí.
Jo trobo que matar així els pares, així, jo què sé, jo, perdona que t'ho digui, per mi és una malaltia mental, jo ho enquadraria així, no hi veig cap altra causa, jo no l'hi veig, perdona, però no sé si vosaltres
és com es causa veieu violència una altra sexual,
causa, per quina causa?
Jo vaig llegir la notícia, va matar primer a la mare.
A la mare.
Per l'esquena i la va rematar, vale? Després.
I quan entrava el pare amb el germà, que em sembla que tenia uns 10 anys,
sí.
Els va matar, diguéssim, però els va rematar, perquè no... I, a més, va conviure 3 dies amb els cadàvers. I quan la policia, en cap moment, quan el van detenir, no va mostrar cap arrepentiment, cap penediment. Una sang freda bestial.
Però si igual és inconscient...
A mi no em direu que això és una persona normal.
No.
Jo, si aquí no hi veieu una patologia, perdoneu,
bé,
però
jo,
és que jo...
Jo dic que, segons les dades, vull dir, jo no soc metge, evidentment, no ho jutjaria.
Jo tampoc.
Però jo dic que, segons els facultatius de l'Institut de Medicina Legal d'Alacant,
sí, bueno,
indicaven que, en principi, no s'apreciaven patologies de gravetat.
Bueno.
Això és el que han dit.
Bueno, també fa molts anys, us en recordareu, no?, el noi de la katana, que també es va carregar els pares i la germana.
Sí, sí.
Que després va estar a la presó i tot,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
El Rabadán, es deia.
Sí, 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 sí. Són serveis que de cop no coordinen o ja fa temps que no...
No saben.
Bueno, aquest, el Rabadán, era un noi que jugava molt als jocs de rol, eh? Us en recordeu que va haver-hi una moda d'això?
Sí. Bueno... Mira,
però imagina't, no?
Però si fins i tot aquest va intentar descarrilar un tren al pont del riu Tordera.
Però bueno, jo quan diuen que...
Imagina't.
Que el problema està en que els han tingut problemes i s'han ficat a casa tancats i han tingut que estar jugant a l'ordinador i a jocs d'ordinador. Heu mirat els jocs d'ordinador que hi ha ara?
Sí, sí.
Jo no.
No, sí.
Bueno, són violents.
I tallen els colls i maten a la gent. I maten i guanyes com més persones mates i no
exacte.
Sé què. Bueno,
vull
sí.
dir,
bueno,
l'èxit del jugador
és
està...
És explotar-li el cap.
Amb la quantitat de gent que mata.
Sí, sí.
Vull dir, i això és un joc d'ordinador.
Bueno, i en algunes pel·lícules també, eh?
Bueno, i pel·lícules també.
Les pel·lícules també últimament van passades de rosca, sí.
Les pel·lícules aquestes que són de ciència-ficció...
Sí.
Hosti...
Llavors, la gent jove, que no està prou formada o que encara no d'això, doncs, veu allò com una realitat i bueno, es pensa que matar a un doncs, és una mica com un joc, no?
És una
però clar, això jo penso que és una desviació psicològica, que voleu que us digui.
Sí, no? Sí, sí, això...
Vinga, també hi ha hagut un altre cas de violència masclista, en aquest cas a Martorell, que un home, doncs, presumptament va assassinar la seva parella. També, no?, un d'aquests temes que cada moment també n'hem de parlar.
Cada moment, sempre.
Sí, sempre.
Perquè aquí sí que no veiem la llum al final del túnel.
No.
Què va?
Vull dir, no...
Per desgràcia, no.
No ho entendrem mai i no ho entendrem. És com les violacions en grup, les manades i tot, que se segueixen produint de quan en quan. Qui pot entendre-ho, això? No té cap sentit.
Jo segueixo opinant que la ciència, la medicina, en les malalties mentals, està en el quilòmetre zero.
És que no crec que puguin avançar.
No, el problema de la medicina i de les malalties mentals és que no hi ha dos d'iguals. Amb la qual cosa, la investigació no pot fer res, perquè investigues un cas, però després et surt un altre totalment diferent, i un altre diferent. O sigui, no hi ha dos casos iguals. Cada persona s'ha de personalitzar molt el seu cas, i així és impossible avançar en la investigació, clar.
I, a més, aquest és el problema, no? La privacitat també és una frontera.
Amb l'altre, amb el cor, amb la cirurgia, amb moltes coses s'ha avançat moltíssim, però amb el cervell, que és un lloc que quan obres el cap i toques el cervell se't desfà els dits, perquè allò no és, és una massa, vull dir, no sé, jo penso que s'ha avançat poquíssim, per no dir gens.
Bueno,
és la meva opinió, eh?
És un problema molt greu.
És una opinió perquè jo ni he estudiat medicina ni sé res, però veig els resultats, no?
Sí.
Som amb més temes?
Som-hi, anem amb més temes, va.
Anem amb un tema que també treu fum, perquè, com bé sabeu, dins del Partit Popular hi ha una mica de guerra. De guerra.
Bueno, diuen que han fet un bon pacte, no? La reunió que van fer l'altre dia a la tarda. Però, bueno, jo el que opino és que tot això, com no arreglin les coses de veritat, a les properes eleccions ens podrem no riure, sinó espantar dels resultats de Vox. Perquè molta gent que vota PP, per culpa de l'actuació del senyor Casado, s'aniran a buscar el vot de Vox. I llavors tirem tots a plorar. Però, bueno, el senyor Casado no fa pas massa, va dir que el que s'havia de fer era inhabilitar, per segona vegada ho dia, inhabilitar els partits independentistes de Catalunya. És a dir, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP, inhabilitar. Però per què? Per posar banderes grogues o posar les urnes? Vale. I amb això suposo que, segons ell, són perillosíssims. I el té sentats al costat els de Vox, que cada dos per tres, i ell també, es dediquen a dir mentides, falsedats i amenaces. I aquí no passa res. Llavors, quina llei electoral tenim que permetem que uns senyors que estan allà siguin aforats i els hi permetin, la llei permeti que facin el que vulguin i diguin el que vulguin. Això només passa als parlaments. Després ja, no. Un alcalde, un regidor, pot ser imputat pel que sigui. Aquests senyors necessiten que llavors primer li treguin l'aforament, llavors intervenir al Tribunal Superior de Justícia i ja està. Llavors, jo, hi ha moltes coses que no acabo d'entendre amb la situació política que es viu aquí a Espanya. I altres països no vull saber com estan, però és igual, tampoc és que m'interessi massa.
Bueno. És que el PP és un partit de govern. El PP, a veure, jo, és la meva opinió també, però el PP és el partit dels que van guanyar la guerra aquí. I és el que... Són els que remenen les cireres i són els que... I clar, hi ha molta gent que s'apunta, però a mi el que em sorprèn és que hi hagi gent que els hi encanti està governat per un partit de lladres, perquè, i ara es pot dir lladres, perquè, esclar, estan imputats en més de 20 casos, causes judicials, i bueno, inclús la senyora Ayuso ha reconegut que sí, però, vull dir, és un partit... Clar, ara, com que Vox resulta que diuen el mateix, però encara són més durs, però representa que, com que no han governat, encara no tenen les mans brutes de la corrupció. Per tant, hi ha molta gent que no seria d'estranyar que, doncs, que es passessin a Vox, perquè de fet ja estaven, aquests estaven dintre de Vox. Sí. Però també amb les eleccions de Castilla i León sembla ser que molta gent de Ciutadans ha passat a Vox també, perquè la gran davallada, perquè a Ciutadans només els hi ha quedat un diputat, crec, no? De 27 que n'hi havia, una cosa així. Per tant, si aquests 27, no sé, exactament no tinc les dades ara, però si són 27 que han caigut de Ciutadans i han passat a Vox, què vol dir? Que aquests votants de Ciutadans eren d'extrema dreta.
Ja.
O sigui que Ciutadans, encara que ells se'n vulguin amagar, és un partit que els seus votants són d'extrema dreta. I no diré feixistes perquè és una paraula una mica més forta per dir per la ràdio, però,
Ara diuen que el senyor Toni Cantó, que ha estat als partits que no van caient, ara demana l'adhesió a Vox. A veure bueno, si va. És, home, és un bon pronòstic. Sí, ja, però, d'on pa ell aviam, destrueix el partit.
És que en el món de la política aquesta, d'alt nivell...
Jo, no són d'alt nivell, és vergonyós.
Poso entre cometes, cada vegada està ja entre gent pitjor i gent... Sí. Gent que dius, però aquesta gent que té el seu cervell i el seu cap.
Inepta.
Totalment inepta.
Gent inepta.
Inútils. Sí. No tenen capacitat de fer les coses bé. No. O sigui que, i a més, sortir, mentir, jo tinc uns màsters i no sé què, i que no aquestes coses es poden fer.
Però el líder d'aquest partit, tothom sap que el seu màster de Harvard era una cosa falsa, que li van regalar o que el va comprar.
I els d'aquí, i els de Madrid.
Pues ja està.
Sí. I la senyora Cifuentes, que va sortir l'altre dia, va perdre la seva carrera política per una causa vergonyosa, que
robada.
Estava en un caixó durant 7 anys.
Perdó, què va ser?
La senyora Cifuentes, sí. Que va sortir a Preguntes Freqüents l'altre dia, la seva carrera política es va acabar a conseqüència d'unes gravacions que li havien fet d'un incident que va protagonitzar feia 7 anys, algú havia guardat el caixó, quan va interessar destruir-lo el van treure, però esclar, és una senyora que no podia ocupar el càrrec que ocupava.
Robava el supermercat.
I si el ciutadà, que és el culpable, perquè el ciutadà s'ocupava per no pensar, se n'en recordés que quan vam tindre l'epidèmia a Espanya, les mascaretes, es queixàvem de que algunes comunitats compraven per compte pròpia mascaretes, que si no arribaven, que si les màquines de respirar les compraven però no les feien servir, o es muntaven hospitals que després no han servit per res. Doncs clar, llavors...
Només s'ha muntat un hospital,
El que sigui.
S'ha muntat només un hospital, el Zendal.
Sí, el Zendal.
I no serveix com a hospital.
La Isabel Zendal aquesta, sí. Bueno, doncs, clar, aquesta senyora és una de les protagonistes de la baralla que hi ha hagut pel poder, i l'altra és un president de partit que la seva qualitat es demostra amb els seus actes.
Però bueno, sí.
Nosaltres som catalans i ho entenem. Potser nosaltres estem acostumats a pensar en política, o com a mínim ho discutim.
El problema de...
Es veu que Espanya no.
El problema de que et foti fora un del teu partit és que, si és així, has begut oli. Perquè si et fot fora, diguem, un d'un partit contrari, tu segueixes sent el líder d'aquell partit i, bueno, més endavant doncs, potser seràs de l'oposició, però tens totes les possibilitats encara de guanyar. Però és que si et fot fora un del teu partit, t'arracona, t'escombra i has de buscar-te feina en un altre lloc.
I et destrueix de
la manera
que sigui. I et
destrueix políticament. Per tant, si la senyora Ayuso surt vencedora i el Casado l'arracona, el Casado ja es pot buscar feina, que ja veurem si en troba, perquè amb els títols que té, que ningú se'n fia que són de fiar, doncs no sé on trobarà feina. I li passarà com el senyor Rivera, que va buscar feina i l'han fotut fora per dropo. Això és el que diuen, no? No sé.
Va demanar 500
dies. Home, perquè no complirà els objectius.
Bueno,
escolta, també
pot dir, no? Per cert,
això és l'empresa privada.
3.500 persones van manifestar a favor de Ayuso.
Sí.
Penseu que Casado dimitirà o s'ho planteja?
Aquí no dimiteix ningú.
A mi el que m'encanta és que el Tribunal de Cuentas, que amb els catalans, escolta, va ràpid, vull dir, aviat no, sí. De seguida estan imputats per tot, resulta que allà no veuen mai res. A la senyora Ayuso no li han vist res. A la senyora Botella, que va fotre també una pistonada bona a la Comunitat de Madrid, venent-se els pisos aquells de protecció oficial i no sé què, allà no van veure res, tampoc. Lo de la Ciutat de la Justícia de la senyora
Esperanza Aguirre,
allà al Tribunal de Comptes no, tampoc he vist res. O sigui, jo és que totes aquestes coses m'encanten, no?
Bueno,
m'encanten.
Bueno. No, i en canvi el senyor Mas ha perdut el patrimoni amb el Tribunal de Cuentas.
El senyor Mas té la casa embargada. Bueno,
però ja veus tu. Tot això que parlàvem forma part del conjunt.
Sí,
és a dir,
clar.
Portem des de l'any 70, que la gent diu, és que des de l'any 78 la Constitució, no sé què, és igual. Jo, quan miro segons quines coses, veig que encara estem al 1937.
Sí,
llavors,
sí,
això és així.
39.
Ja està, bueno,
igual.
39 és quan es va acabar, i el 37 sí. Quan estava en plena...
Sí.
37. Hòstia, però això jo no veig ni... No veig cap solució. Perquè el Casado, quan fa uns mesos, ja fa un temps, el va entrevistar el Jordi Basté a RAC1. Perquè estava aquí i el va entrevistar. Va dir meravelles de Catalunya i dels catalans. Però és que la setmana d'això va ser quan va dir que s'havia d'inhabilitar partits com els Junts per Catalunya, Esquerra Republicana. Sí, vens aquí i ens dius això i te'n vas allà i penses que no ens enterarem.
No, i després un estatat...
Però és igual, a ells és igual. Aquí ja veus el PP quina incidència té aquí.
Quan va haver aquella moció de censura que es volia presentar al govern de Múrcia, que va baixar el senyor Teodoro García Egea i va comprar dos diputats, i es va acabar. Va acabar. Quan hi ha hagut la votació ara per la darrera que hi ha hagut sobre la llei laboral, la derogació, també dos diputats que havien assegut... El partit anava per una banda i aquests van votar en consciència per l'altra. I després s'escandalitzen de que un dels seus s'equivoca a apretar una tecla. Però vull dir, clar, els tamallazos, comprar diputats...
Primer van dir que no s'havia equivocat, sinó que havien manipulat la votació. Després van dir que el sistema s'havia equivocat. Després van dir que no funcionava. I ara han dit que vale, que sí, però...
I ells no han fet res amb aquests dos diputats que han desobeït el partit?
No sé, ho ha de fer el seu partit, suposo que... Em sembla que els ha fet plegar.
Els ha fet plegar i ara estan en el grup mixt, crec.
Estan com a diputats no
escrits. Queda molt lleig. Si es votés en consciència es podria fer i no passaria res. Però queda molt lleig. I això només ho fa un sol partit. Perquè el tamallazo ens en recordem de lo que és el tamallazo, també.
Les eleccions, sí, ens en recordem.
Els catalans, a 600 quilòmetres de distància.
Però aquí hem parlat moltes vegades de la disciplina de vot i de les llistes obertes. Tot això és un tema que estem parlant fa anys, d'això.
Nosaltres que som els que paguem, és vergonyós que empleats nostres es comportin d'aquesta manera. Vull dir, el dia que el ciutadà agafi consciència del seu poder, bueno, no l'agafarà.
Mai.
Això no és França i no podem organitzar una revolució.
Jo crec que la majoria de polítics es pensen que ells són els amos i ells són els que decideixen. I no
i
és així.
Poble és tonto,
són els nostres empleats. Som nosaltres.
Exacte.
I ells són empleats nostres.
Claro.
Però és que això no ho tenen al cap. Jo crec que ells no ho tenen al cap perquè es maten per aconseguir el poder. O sigui que no crec que mai es aconsegueix...
Bueno, Espanya...
Espanya va vint.
S'ha de fer nova.
Espanya va vint.
S'ha de fer nova.
Faria falta una bona neteja, eh? Sí.
Vinga, en tot cas ja veurem què passarà amb aquest conflicte intern. Recordem que a les 11 havia convocat a la direcció del partit.
Sí.
I que, doncs, una decisió o altra s'ha de prendre, no? Perquè aquesta picabaralla no pot continuar massa temps,
perquè
la imatge de Casado va ensorrant-se, hem de dir.
I el gallec, que és el més intel·ligent de tots, que no surt de Galícia, diu, ja us ho fareu.
No, però ha dit que s'hauran de prendre decisions...
Però, clar, com que els que hi ha la cúpula, que és la que dirigeix el partit, són els que les víctimes, diguem-ne, d'això, per tant, això costarà una mica més, però suposo que això s'ha de solucionar en un congrés, no?
Té molt més trasfons, perquè fixa-t'hi que el problema és la presidenta de la Comunitat de Madrid, que s'ha cregut que ella és Espanya, i s'ha enfrontat amb la cúpula del seu partit, que és l'oposició al govern.
Però la cúpula del partit...
Aquesta senyora va molt pujada de poder i d'imatge.
Perquè l'han fet també pujar, no?
Aquí es reflexen tots els tics d'Espanya,
Bueno, és que es reflexen. Si no paren de reflexar-se des de fa 40 anys o 50 o 60...
Però vull dir que la realitat la tenim aquí, amb aquesta baralla de...
Jo crec que aquesta senyora és molt més llesta que tota la cúpula sencera, perquè el senyor Casado i el senyor Teodoro aquest, que és el president, per mi, jo diria que són una mica justets, i ho dic justets per no utilitzar una paraula que a la ràdio no quedaria bé.
Em sembla que la més llesta de totes és la que es va apartar en el moment en què venia tot el merder, aquesta senyora Espera Anzaguirre, que també el dissabte la van portar a TV3.
Valla una també.
Sí, però s'ha apartat i no està ni imputada ni qüestionada.
Es passa el dia de les televisions, ràdios i premsa parlant.
Posant-se de perfil sempre. Un autèntic artista.
No.
Vinga, doncs ja continuarem parlant segurament d'aquest tema.
Quasi segur.
Anem ara cap a la Unió Europea.
Ai, pobre.
Hi va haver una cimera europea, evidentment, i un nou cas d'un episodi, masclista. El ministre d'Exteriors d'Uganda va saludar a Charles Michel i a Macron, però no a la presidenta de la Comissió Europea. Va passar completament d'ella. Bueno. Estaven els tres per rebre'l. I aquest senyor, per dir-li d'alguna forma, perquè ara mateix no vulgueu saber com li diria... va passar de saludar-la, ni tan sols mirar-la, i va saludar doncs, els homes. Recordem que fa gairebé un any va passar a Turquia un cas similar, no? Que es va anomenar Sofagate, que la van relegar allí amb un sofà.
Sí, sí, la presidenta de la Comunitat Europea.
És la dona que té més poder a la Unió Europea.
Sí, sí, sí.
I se li mereix un respecte, evidentment, com tota persona ja, no?
I en però... els dos casos estava el senyor Michel. En les dues ocasions...
El senyor Michel ha estat molt criticat perquè...
En les dues ocasions ha estat ell,
El belga.
Sí. és el president de... del Consell d'Europa.
Del Consell d'Europa,
sí. Consell d'Europa, sí. És belga, sí.
Va seure al costat del president de Turquia i ara aquí també ha muntat el número.
Bueno, sí, el que passa que aquí...
És bueno, enemic de Catalunya, aquest aquí, és molt contrari.
Una mica, aquí no estem parlant de... Jo crec que aquí no estem parlant d'Europa, estem parlant d'Uganda, no?
Potser Uganda.
Estem parlant d'un dèficit a Uganda. No a Europa, dic jo, no? No sé mesura es pot culpar Europa d'un tema com aquest.
Jo l'únic que els culparia seria perquè...
No, culpar Europa tampoc.
No, els culparia perquè ells
Uganda,
dos...
No?
Ells bueno, dos Uganda, no li van parar els peus amb aquest senyor.
Ja. Exactament.
Macron sí que Macron va fer un pas, però en el cas del senyor Michel, com si no anés amb ell. Per tant, ha estat molt criticat. A la
no, és que el senyor Michel, quan va seure al costat del president de Turquia... que va veure el sideral, no es va aixecar ell i li va donar la cadira a la senyora Úrsula,
és que, ell
que era qui havia de seure al costat del president.
És un senyor que sempre riu i es corda l'americana, no fa res més.
Sí.
És un senyor que sempre riu i es corda l'americana.
Sí. Bueno, un machista.
Sí.
I a Uganda bueno, un altre, clar.
Jo sempre he pensat que en aquestes institucions hi ha molta gent també col·locada que s'assembla una mica al senyor Casado i la senyora Ayuso i tot això, Vull dir, són gent que els països els envien allà una mica els que fan nosa o els que no encaixen bé dintre dels partits en els països i els envien allà, no? I tenim la mostra, doncs, no sé...
Tremol
el senyor Borrell, també.
No tremol amb la diplomàcia europea, que ell és el cap de la diplomàcia europea,
per això,
a un dels moments més difícils d'Europa.
A veure, en tot cas, cap país, ara, sigui Uganda i sigui el que sigui, no pot tenir un ministre d'Exteriors mal educat, perquè aquesta és la imatge que està donant i perquè a Europa han d'haver unes normes que tothom ha de complir.
Clar.
Llavors, si no està capacitat aquest senyor, doncs mira, que li fumin una patada al cul parlant malament.
Fora, o sancionar.
O no se'l rep.
Estic molt enfadada amb aquest tema.
O no se'l rep.
Clar, o que el sancionin.
Estic molt enfadada.
Fos jo la senyora Úrsula van der Leyen
sí,
i li cantava la canya, però ben cantada.
Vols dir que no li haurà cantat en privat?
No ho sé, no. S'ho mereix, veritablement s'ho mereix. No. Es mereix quatre coses ben dites.
I aquest senyor que volia diners d'Europa?
No ho sé, no tinc ni idea.
Clar, és que no sé, a sobre què ve a demanar.
Ah, què ve a demanar? Diners d'Europa?
Sobre què ve a demanar?
Bueno, doncs, la firma la té la senyora Úrsula.
Es comporta com un orangutan.
La firma la té la senyora Úrsula. Si vol diners d'Europa, firmarà la senyora Úrsula,
és
que és la mestressa.
No sé, no sé què va venir a buscar, però que són fets que dius, per favor, que estem al segle XXI, bueno, que aquestes coses ja no han de passar.
Bueno, doncs pues passa.
I
per desgràcia,
a mi, com a dona, m'empipa, però com a persona també m'empiparia molt. En fi.
Tens tota la raó, Sònia. El que passa que hi ha països o hi ha llocs, i a vegades no gaire lluny d'aquí,
Sí,
que
no.
El nivell de cultura, que tot això està lligat una mica amb el nivell cultural del país o de la zona o de la persona en qüestió, no? També.
Sí,
així
sí,
és que si no vas a l'escola i no tens una formació una mica sòlida...
Doncs no pots ocupar segons quins càrrecs. No pots ocupar segons quins
càrrecs. Bueno, en aquests països sí.
En aquests països, sí.
Però a nosaltres, que estan més a prop d'aquí, també, eh?
Sí, també.
Que ja d'això en parlàvem abans, no?
També,
sí.
També.
Vale.
Vinga, anem a un altre tema, perquè
sí.
No em vull alterar. Que llavors em puja l'atenció.
Exacte.
A veure, Villanueva de la Serena i Don Benito.
Separades, em sembla que són 13 quilòmetres.
Sí.
No, però
la distància que hi ha de Tarragona a Reus.
Jo he llegit una notícia en la que deien que els resultats no els podien facilitar perquè havia fallat el sistema informàtic.
Oi.
Llavors, els resultats no els han donat.
Això és democràcia, home.
No, això és democràcia, no. Això és que si es consolida com un sol poble, serà més gran que alguna de les capitals que hi ha allà.
Sí, Don Benito.
Llavors,
sí.
Segons el País, diu que han aprovat al límit la seva fusió. Un resultat molt ajustat al referèndum permetria que aquests municipis doncs, formessin la tercera localitat en població d'Extremadura. Com es dirà, per cert?
No sé.
La criatura.
No sé, tinc ni idea.
No saben el nom encara, eh?
Villanueva de Don Benito. és Vilanova i la Geltrú. Duria passar el mateix.
Don Benito de la Serena.
Don Benito, Benito de la Serena.
No sé, però no la sé. Veritat...
A mi el que m'ha fet més gràcia... em pensava que estava més lluny una ciutat de l'altra, perquè les distàncies a Extremadura són immenses. Però clar, és el mateix... automàticament vaig pensar Tarragona-Reus, que estan a la mateixa distància una de l'altra, i aquestes mai s'entendran. Mai. I tu imagina't preguntar-li a un de Reus si es vol fusionar amb Tarragona.
Però fixa't-hi tu, que els de Villanueva han dit que sí a la fusió més d'un 90%, un 90,49%. Els de Don Benito no ho tenen tan clar, perquè ha estat un 66,2% que dic que sí.
Bueno, d'unidó.
Sí, però a veure, els de Villanueva ho tenen molt clar, es veu.
Jo el que veig és que últimament es fan referèndums i es fan coses, però...
La participació és 50%,
sempre van molt ajustats, molt ajustats. Sí. Tot va ajustat, eh? O sigui, aquí tot va superajustat i ve de... A vegades ve, com em va passar a Castilla, no? I León, que també per un vot resulta la reforma laboral. Per un vot, a Sant Carles de la Ràpita van fer un referèndum també, que si es deia la Ràpita o Sant Carles de la Ràpita. També va anar ajustadíssim, tan ajustadíssim que em sembla que ho han deixat igual. O sigui, és que no sé...
Però es llegeix a molts llocs, eh?
A TV3, la Ràpita. Parlen, diuen la Ràpita. Per exemple.
Bueno, els que... A Sant Carles l'han eliminat.
Tiren pel dret i ja està, la Ràpita. I no, i els cartells, quan entres, també diu la Ràpita ja, eh? O sigui, directament,
Si em permeteu...
Però el referèndum va anar molt ajustat, crec. O va haver poca...
És que això dels referèndums són perillosos.
Són molt perillosos, clar, per això no ens el deixen fer, no?
Un amic meu, basc, m'explicava un acudit, que es troben dos homes, diu, ¿usted de dónde es? Diu, yo soy de Don Benito. Diu, pues yo soy de Don Hostia. Dice, hombre, no es para ponerse así. Llavors, clar, fa molta gràcia perquè són dues ciutats que deuen ser grans i de més, però no sonen, vull dir, són petites.
Home, Don Benito, déu-n'hi-do, és bastant...
Sí, però...
I Villanueva de la Serena...
Però, per exemple, veus que no tenen pes específic.
Home,
però ara serà una ciutat bastant més gran,
sí.
I aquí agafarà més importància, sí. Que suposo que...
És que queda molt lluny, Extremadura.
I Villanueva de la Serena, la meitat de la població va anar a Cornellà. Sí, ho dic perquè devia quedar bastant buida quan, cap als anys 60. Ara ja es deu haver tornat a créixer, segurament.
Allò és els terrenys del Plan Badajoz, de Franco. Tota aquella zona.
Ah. Vinga, anem cap a Ucraïna, que també doncs, és un tema que ens preocupa i fa molt de temps.
És el taulell d'escacs d'Europa.
I que sembla que això no es desencalli. D'escalada, alguns, Biden, per exemple, parla d'escalada.
Mira, guerra,
diuen,
Sònia,
que no, que és desescalada.
Guerra no n'hi haurà perquè no li interessa a ningú que hi hagi guerra. A Rússia li interessa que li reconeguin Crimea. El que passa que això és un taulell d'escacs i suposo que això passarà per fer alguna regla d'aquests d'autodeterminació o de...
autodeterminació.
Autonomia. Vés a saber tu com ho resoldran. Ucrània serà la perdedora i Rússia aconseguirà els seus objectius.
Però és que Ucrània estan fent res. Estan a l'altra banda de baix. Autien els trets ara.
O sigui... Bueno, els trets estan a la frontera entre... Bueno, el Donbass... A la
és allà, que, i s'estan matant els d'Ucraïna amb aquesta gent, res més, ja s'han bombardejat això, però Ucraïna no hi ha entrat cap rus, els que hi viuen,
no, res més.
És una zona... Hi ha una part de la població que és prorussa, eh?
Sí,
voldrien ser russos, eh?
Bueno, aquí sí. Hi ha també una població que és proespanyola.
Sí,
i per això no hem de posar-nos a fotre trets.
Jo el que penso és que estem discutint aquí un tema que no tenim ni punyetera idea.
No, és un taulell polític, això.
Però jo el que penso és que aquestes alçades de la civilització, pensar que es pot entrar en un lloc amb una escopeta a tirar tiros, em sembla que no. Jo sé que fa uns dies Rússia va fer petar tot el sistema informàtic de no sé on. Pues les guerres són aquestes ara.
O poden
ara
tallar el gas aquestes. I s'ha acabat el broqui.
O toquen un botó i peta tot. Vull dir, jo penso que anar amb tanques i amb escopetes i tot això, avui en dia, però, és que jo...
Octavi, no té cap sentit.
No ho sé, no?
Però els russos van entrar a Crimea i ara Crimea... aparentment és russa.
Però això són gestos de xuleria.
No,
aquí
no, és...
I van fent amenaces i,
escolta,
i
Rússia,
missatges.
Rússia sempre ha perquè... volgut, sempre, Rússia sempre ha volgut un port marítim que no es glacés a l'hivern. Perquè els ports que tenen al nord a Murmansk, aquell no es glaça, però vaja, està molt malament. Sebastopol és la sortida natural de Rússia al Mediterrani. Això és, ja forma part de la, dels objectius de Rússia de sempre. I fins que no han tingut Sebastopol una altra vegada no han parat.
Sí, però Sebastopol, per sortir, has de passar per l'estret de Bòsforo, eh?
Sí, però és una via internacional.
I Turquia és de la OTAN, eh?
Sí, però és una via internacional i els submarinos russos ara poden passar en superfície, el que no poden passar submergits.
Bueno, jo tot això que expliques de barcos i submarins, jo no he vist res ni sé res.
No, si l'altre dia va sortir un submarino passant per davant d'Istanbul, és una via marítima internacional que tenen dret a transitar, vaixells de guerra i vaixells civils russos cap al Mediterrà, però els submarins han d'anar en superfície, no poden anar submergits.
Però a veure, els submarins avui dia, és que tot això que esteu dient em sona a Madelman, no? A la guerra que jo feia quan era jovenet amb aquests ninots.
Els submarins és una eina de dissuasió o d'agressió de primera línia.
Vols dir?
Home, els submarins atòmics, déu-n'hi-do.
Home, atòmic, clar.
Tots els que hi ha són atòmics.
Això,
excepte Espanya.
Em recorda, vosaltres recordareu, bueno, no hi éreu encara, però després de la Primera Guerra Mundial, França va començar a construir la línia Maginot, no? I al cap de 4 dies van començar a sortir els avions que passaven per sobre de la línia Maginot. Diu, per què estem fent això?
Sí, bueno,
sí, els avions passen per sobre. I van deixar de fer-ho. I ara és un monument turístic.
Els submarins aquests, pues, evidentment...
Això evoluciona. A veure...
Sí, però existeixen. Octavi, és que
ja ho sé, que existeixen.
Van molts diners un submarino nuclear.
Bueno, és igual.
I dona molts llocs de treball, també, no? Suposo que sí, no?
Que sí.
Encara que després no flotin.
No, el que passa que... El problema serà segons quina solució política.
Que seria important, no?, que flotés.
Segons no, de flotar no floten, però és que després no pugen. No. Aquest és el problema, no?
Penseu una cosa, segons quina solució política es trobi al Donbass, automàticament hi ha altres punts d'Europa que es trobarien, entre cometes, en situacions paral·leles. Si, per exemple, s'organitza... el Donbass com república independent associada o a Ucrània o a Rússia, ja tenim el sideral muntat amb altres territoris europeus.
Catalunya, per exemple.
Per exemple, o Escòcia, o Irlanda del Nord,
no
o Kosovo.
Mai.
Flandes,
passarà mai.
No, però és un taulell d'escaig.
Kosovo ja és independent. Kosovo ja és independent. Que aquí no ho reconeixin és una altra cosa.
Sí, bueno, però la comunitat europea no ho pot reconèixer perquè Espanya ha posat el veto.
A veure, que vull parlar d'un altre tema... que, com bé sabeu, vam parlar dies enrere de la campanya que havia engegat un senyor que deia «Soc gran però no idiota».
Sí.
Exacte.
Sobre l'atenció als
bancs. Sí.
Doncs, en teoria, la banca s'ha compromès, esperem que compleixi, a ampliar el servei telefònic i també de caixa.
Bueno.
Sí,
diu que almenys que hi hagi atenció a les oficines... com a mínim, de 9 a 2.
Bueno, jo ja... I sembla que no sé si ho vaig comentar. Jo tinc compte en el Santander de fa molts anys. I ja vaig rebre fa 3 setmanes, em sembla que va ser, o sigui, a través de l'aplicació, una informació que em deia que a partir del dia 14 d'aquest mes de febrer, l'horari comercial de les... l'horari d'atenció al públic a les oficines seria de les 9 a les 14. Punt.
Doncs s'han compromès...
A veure si capten comptes noves.
S'han compromès això.
Captaran comptes noves.
I també, doncs...
No vinguem a dir que són els pobrets de la banca, hòstia. Perdó. Que ho faci un altre banquet, sí. Però el Santander anirà a buscar comptes.
Era més gran de tots.
I continua sent.
Sí.
Jo és que defensi el Banc de Santander, però en realitat...
Sí.
Hòstia, és que...
Sí, bueno, però ha trencat la norma dels altres dos.
El què?
Els altres dos encara no tenen servei fins a les 2 del migdia.
Bueno, a veure, això és el que s'han compromès als bancs, estem dient. Aquest és el compromís que han adquirit. També, doncs, que hi hagi es reforci l'atenció telefònica de 9 del matí a 6 de la tarda amb números de telèfon gratuïts, no de pagament. Bueno. I també, doncs, a la gent que ho necessiti, de formar-la, que com s'utilitza això, com s'utilitza l'altre. Val? I també arreglar els caixers automàtics espallats en un màxim de 2 dies. Això també és important, eh?
Home!
I que les aplicacions i demés, doncs, siguin més senzilles de fer servir. Llavors, tot això ha estat gràcies a aquesta campanya que va engegar aquest senyor.
Sí, no,
perquè, si no, encara n'estaríem parlant.
Sí, no, molt bé. Sí.
Bueno, hem d'esperar que compleixin. Jo vaig llegir en algun lloc que la Caixa, com a gran cosa, em sembla que era dimarts i dijous, de 9 a 11, atendrien personalment... els jubilats, però dimarts i dijous i de 9 a 11, eh? No, vull
de
dir,
moment, no?
No és això que has dit tu, de 9 a 14.
No, no sé, no, segons bueno, diu la banca s'ha compromès això.
Vale, vale, vale. No, no, molt millor, molt millor. Bueno. Sí. No, no, ja... ja.
Bueno, vinga, anem a parlar últim...
Ja, ja en parlarem un altre dia.
Ja sí, sí, en tornarem sí, a parlar, sí, segur.
Segur. Veiem si això funciona.
Exacte. Anem a la Berlinale.
Hombre, mira, Berlinale, sí, sí, home, sí, sí, senyor. Últimament a Catalunya tenim dones importants. No fa gaires dies teníem l'Alexia Putellas, considerada la millor jugadora del món i d'Europa i tota mena de títols, i avui tenim la Carla Simón, doncs una directora catalana jove molt coneguda aquí, que per cert, quan va venir aquí a estrenar a l'estiu del 93 vam estar dinant amb ella, una persona super senzilla, molt simpàtica, agradable, i bueno, com s'ha demostrat ara a Berlín, guanyant l'Os d'Or a la Berlinale, que és un festival de cinema doncs, important, d'un nivell importantíssim, doncs, bueno, i els diaris espanyols pues, fent-se ressò, dient que l'espanyola Carla Simón doncs, ha guanyat això, sí. I l'àstima, no, si hubiera hecho la película en espanyol, hubiera sido más internacional. Bueno, algun diari deia, sí, em sembla que era... No
a l'ABC, a l'ABC.
A l'ABC, no?
A l'ABC, sí. Sí.
Làstima no haver-lo hecho...
Sí, bueno, però feia 21 anys que no cap pel·lícula espanyola, i afegeixo espanyola, sí, guanyava un Os d'Or a la Berlinale.
Ja, ja.
Jo, ja dic, jo tinc molta amistat amb l'alcalde d'Alcarràs, Jordi Genés, fa molts anys que ens coneixem, i la veritat és que ell ha treballat molt amb el tema de les filmacions que s'han fet, ha col·laborat molt des de l'Ajuntament i la veritat ho ha fet perfecte. I des d'aquí no em sentirà, perquè no sé si escoltarà Ràdio de la Barà, però li vull dir que endavant, president, i ell sap per què li dic això d'endavant, president.
Ah, bueno, bueno.
Molt bé, bueno, doncs felicitem a Carla Simón.
Felicitem a Carla Simón i esperem veure la pel·lícula al FICCAT, no?
Sí. Ja es veurà.
Sí, no ho sabem, suposo que ara deu tenir moltes nòvies, aquesta pel·lícula, i potser serà complicat, però vinga, Antoni Barrero, va, posa't a la feina.
Finals d'abril, finals d'abril.
Antoni Barrero, en tot cas el Toni i la Cris, que són qui estan al capdavant.
Ah, bé, bé, d'acord, d'acord, és veritat. Sí, 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 perdó.
Vinga, doncs anem amb altres temes. That's my crime. Lourdes, de què ens volies parlar?
Jo volia parlar dels 50 anys de la pel·lícula El Padrino, ¿vale?, que es va estrenar el 24 de març de 1972, el director va ser el Francis Ford Coppola, i és de la novel·la, la versió de la novel·la de Mario Puzo. Sí. I llavors ara es podrà veure a partir del 25 de febrer. Han fet una nova reproducció, el director serà l'American Zoetrope, i han portat a terme una restauració meticulosa. Bueno, a mi em fa molta gràcia perquè l'he vist moltes vegades, les tres pel·lícules, a mi m'agraden. Després vam tenir l'ocasió d'anar, quan vam estar a Sicília, vam anar a Corleone. No, no vull dir que sigui el poble d'ell, però ens feia molta gràcia i estava ple de cartells del Padrino, no? I llavors, bueno, a mi m'ha fet molta gràcia. Per mi és una, a mi és una gran pel·lícula. Oh, per mi sí.
És una pel·lícula... Bueno, van ser tres, que van
sí,
marcar una època.
Sí, però per mi la millor, la primera. Sí, sí.
Van marcar una època i, a més, va ser una manera de conèixer una mica tot l'entramat aquest de les màfies sicilianes, sí, i les famílies i tot això. Va ser una pel·lícula, una sèrie molt interessant, sí, sí.
Mm-hmm. No, no, i molt, molt, molt profunda, sí. Sembla mentida que s'hagi pogut rodar aquesta pel·lícula,
Bueno.
Sí. A més, toca totes les tecles,
No, una notícia que m'ha fet molta gràcia, que la Generalitat de Catalunya dona una subvenció de fins a 150 euros per a la gent que vulgui fer turisme interior dintre de Catalunya. O sigui, les condicions és que has d'anar a una agència de viatges i et paguen la meitat del que valgui el teu viatge, fins a un límit de 150 euros. Vull dir, per exemple, pots fer un cap de setmana, un parell de dies en algun lloc, sí, fer unes visites, no sé, per dir alguna cosa, a les mines de sal de Cardona, amb un guia turístic i utilitzant un transport públic, i això et dona la possibilitat de demanar aquesta subvenció, i si et gastes, per exemple, 300 euros, doncs 150 te'ls paga la Generalitat. Em sembla una bona notícia. Primerament, doncs no sé, jo penso que és per reforçar una mica les pobres agències de viatges que estan a les últimes, els hotels que estan a les últimes, i tots els resorts i els llocs turístics que també, jo penso que és una manera d'impulsar una mica l'economia. Em sembla una bona notícia a mi.
I la cultura.
I la cultura, perquè dintre d'aquestes condicions estàs obligat a fer una visita amb un guia o cultural o turística, que això pues, dona una mica de coneixement de les coses que tenim aquí, que moltes vegades són tan a prop que no les coneixem. Potser hem anat a Dubai o a Petra, a Jordània, i no coneixem les mines de sal de Cardona.
Sí, bueno, sí, doncs, sí.
No, doncs ja està.
Molt bé. Antoni.
Doncs una notícia que ens ha quedat al tinter. La reina d'Anglaterra té el Covid.
Això és notícia, Antoni.
És una notícia. Veurem grans coses, espectacles de televisió, coronacions, fes-se saber si sobreviu.
A veure, Antoni Puig, tu no volies parlar del Talgo a Espanya?
No, és igual.
Ara m'has canviat de tema.
Té més pes la reina d'Anglaterra. És una figura entranyable i simpàtica. I esperem que pugui sobreposar-se.
T'ha canviat de tema perquè sabia que no li deixaries dir.
No, és que té més interès el de la reina d'Anglaterra
que el
del Talgo. Talgo és igual, ha perdut un concurs per primera vegada de la seva història a Espanya, per tant. Però no té més transcendència.
Però el príncep Charles serà rei o no, al final?
Home, primer ha de sobreviure el Covid.
No.
Si es mora,
no, però
fan funeral i Charles.
Però amb l'edat que té, no abdicarà.
La reina Victòria no va abdicar, va morir al llit.
Bueno,
jo no sé si és una tradició anglesa o no, que els reis... També es deia que quan va abdicar Juan Carlos, tothom es va quedar per garratibar perquè els reis no abdicaven. Morien al llit.
Jo tenia entès que l'església anglicana, o sigui, personificada amb el bisbe de Canterbury, no volia que el príncep Carles fos rei. Això és el que
sí,
jo
però
tenia
la jefa
entès.
De l'església anglicana és la reina. Bueno. Si la reina ha dit que Camila serà la futura reina d'Anglaterra, doncs aquí
clar, és que és això,
comença
aquí,
i acaba.
Això és el que jo veig, no?
No, sí. És... El missatge és que ningú està salvat d'aquesta epidèmia tan maleïda que ja s'acaba, perquè avui ja no està ni tema.
Però bueno, clar, perdona.
Només faltava la reina d'Anglaterra amb el Covid. Ja.
Home, bueno. Podríem haver tret el tema, però estem una mica cansats d'aquest tema.
Ai, sí.
És que estem cansats d'aquest tema.
I així ens donem una mica de respir.
Estem cansats. Però sí. Bueno, no deixa de ser una cosa anecdòtica que els 97 anys...
Són ganes, són ganes. Aquesta senyora no té ganes de retirar-se.
Tindria que abdicar, home, i donar pas a...
Bueno, però és que potser no pot.
Ah?
Sí, que no pot, home, i tant.
Com que no pot? Per què no pot?
Una reina pot fer el que vulgui.
Exacte.
Té carta blanca per
fer
tot.
A veure una cosa, tindria millor governant de Gran Bretanya que la reina d'Anglaterra?
Bueno, això ja no som nosaltres.
Tindria.
Jo no tinc...
Perquè el príncep Andrés no? L'Andrés no.
No, per mi seria el Guillermo. Per mi seria el Guillermo.
Però i se saltarien el fill i el net? Pensa que hi ha hagut guerres dinàstiques.
Bueno, però és que facin...
Una altra època.
Jo crec que serà rei el Carles i immediatament abdicarà amb el seu fill, suposo.
Ja veurem.
Però vaja, pobres de nosaltres.
Bueno, això és turisme.
Estem discutint de coses que no sabem res.
Tant el funeral de la reina com la coronació és turisme.
A veure, però tu ja estàs
Londres.
Amb el funeral, que la senyora no s'ha mort.
No, la senyora
i tu ja estàs amb el funeral.
No, jo li desitjo una llarga vida,
Home, un funeral que deu estar tot ja protocolaritzat al màxim.
Clar. Anglaterra, sí.
Segur.
Ahir vam estar veient, l'espectacle de la Cubana i que tracta dels enterros, de les funeràries i tot això, i resulta que la funerària es presenta en tres tios de la funerària tres dies abans que es mori el tio, no? I diu, doncs hem sentit a dir, perquè era un tio molt conegut i molt famós, i hi havia els rumors, i es presenten ja amb allà amb els models de les caixes i tot això, i resulta que encara no estava mort, diu, escolti, que encara no està mort. Els nebots ja estaven buidant el pis, per això, o sigui que...
Us la recomanem,
bueno, llarga vida, Elisabet.
Vinga, ho deixem aquí, tornem dilluns, que vagi bé.
Adéu.